Avui, 19 de novembre, és el Dia Internacional de l'Home. I des de fa uns anys va sorgir un moviment que s'anomena Movember per visibilitzar els problemes relacionats exclusivament amb l'home, problemes de salut. I ja és conegut, no es pot generalitzar, però és conegut que potser els homes no ens cuidem tant o no anem tant a les revisions com hauria de ser. I aquest dia sorgeix justament per donar visibilitat a la salut masculina i molt especialment al càncer de pròstata. El moviment Movember està identificat amb un bigoti. Ho dic perquè n'han penjat un a l'Hospital Arnau de Vilanova, a la façana, que si el vegueu, sapigueu de què va. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Estem a dijous, 19 de novembre, com dèiem, del 2020. Són les 12 i 21 minuts. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, però ja t'avanço que estem a punt d'arribar als 11 graus a la ciutat de Lleida. Això sí, avui amb boira, com ja vam avançar ahir, amb una humitat relativa del 99%. I li preguntarem a l'Armando Álvarez a veure si això és passatger o ja ens hi podem anar acostumant una altra vegada. També farem una repassada ràpida de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem del món veterinari, des d'Anadon Veterinaris, amb la Imma Sabater. Parlarem de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. Amb tot això ens plantarem a la una. I com que és dijous, després arriba el David Velasco amb les escapades de COPE. Parlarem de moltes històries i moltes propostes, però també de la situació en la que ens estem movent, perquè l'inici de la campanya de la neu doncs està propera i veurem com va afectant tot plegat. En fi, des d'ara mateix i fins a arribar a les dues, t'acompanyem des de COPE Lleida. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, allà ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Ha tornat la boira.
Sí, sí, estava molt prevista. El que s'està allargant molt, perquè tenim només boira per unes hores, en teoria, després l'última paraula sempre la té l'atmosfera, en aquest moment la boira ja s'ha escurçat molt pel sud, és del sud de les Garrigues, en aquest moment no hi ha boires ni a Maials, ni a Eserós, ni a Aitona, però sí ja n'hi ha a Torres de Segre. És a dir, la frontera estaria entre Aitona, imagina't, i Torres de Segre, un fil, però agafa tot el centre i sud del Segrià, el Pla d'Urgell, Mollerussa, l'Urgell, Tàrrega, la Segarra, el sud de la Noguera. S'hauria d'anar marxant en les properes hores, perquè d'entrar una mica de vent, que potser si arriba massa tard ja s'haurà posat el sol, ja tindrem, vamos... I a la resta, llueix el sol, exceptuant a la Vall d'Aran, perquè està arribant un sistema frontal que només afectaria la cara nord del Pirineu. La Vall d'Aran i nord del Pallars Sobirà podrà deixar una petita enfarinada, com molt, al vespre, per damunt de 1.500 metres, i entrarà una mica de flux de nord que baixarà les temperatures de cara a demà divendres, però demà divendres tindrem sol. Vamos, salvo sorpreses de darrera hora, perquè tampoc és una ventada, és un vent relativament... de 15-20 quilòmetres per hora, que és molt poc, en el sud de Segrià, suposem que serà suficient perquè no es formi la boira de cara demà divendres, i un cap de setmana estable, amb matinades més fredes, podia davallar molt, podia glaçar el Pirineu, i entre 0 i 5 graus, 4 graus al sud de Lleida, la plana, però dies assolellats, que ja no arribaran als 18 graus d'ahir, que va ser excepcional la tarda d'ahir,
sí.
I potser ens quedarem a 14, 15, com molt, i un cap de setmana tranquil.
Bueno.
Tranquil. Podien reaparèixer les boires a la que s'enfluix el vent de cara a diumenge, però bueno, estem així en el llindar de boira no boira, dins d'un temps tranquil i sense precipitacions, només les d'avui a la cara nord.
Molt bé. Armando, doncs res, demà esperem que no baixi la boira i demà ja farem la previsió a llarg termini de cap de setmana. Gràcies, Armando.
Fins demà, bona tarda i salut.
I nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Hem de començar parlant de successos i, per desgràcia, el nadó de Tàrrega, de només un mes, que es trobava ingressat per suposats maltractaments de la mare, ha mort Segons fonts properes al cas, el nadó es trobava ingressat en estat greu a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona des de principi de mes, on va ser traslladat en helicòpter des de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Va ser precisament el centre barceloní el que va donar l'alarma per possibles maltractaments després de la seva valoració. La mare, una noia de 18 anys de Romania, és la principal investigada. El nen no presentava cap lesió física superficial, sinó que patia la síndrome del nen sacsejat, que consisteix en una sèrie de lesions cerebrals ocasionades per agitar el nadó amb violència. El jutjat de Guàrdia de Cervera va acordar el passat dijous mantenir la llibertat de la mare, tot i que ha de comparèixer el jutjat cada 15 dies. El pare també va declarar el passat dijous, però com a testimoni, perquè en el moment dels fets estava treballant. Han detingut també a tres homes al Segrià acusats de cultivar marihuana en una finca d'Almenar. Els Mossos es troben 9 quilos de cabdells, 10 plantes i la instal·lació connectada il·legalment a la xarxa elèctrica. I condemnen a gairebé 11 anys de presó l'acusat d'abusar del seu fillastre a Lleida i a 5 anys la mare per no denunciar-ho. La sentència no és ferma, però l'home, de nacionalitat cubana, ha ingressat a la presó per risc de fugida. I les exportacions lleidatanes cauen un 7,8% al setembre i es situen en els 205,1 milions d'euros en plena crisi de la Covid-19. Les vendes a l'exterior en els primers 9 mesos de 2020, això sí, augmenten en un 1,9% a Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran. I el Patronat de Turisme de Lleida emplaça la Generalitat a reforçar la comunicació amb els sectors afectats per la Covid-19. Defensa la necessitat de coordinar un sistema d'ajudes i subvencions públiques que siguin plenament efectives. I l'Alta Ribagorça torna a demanar una millor anàlisi pandèmica del territori a l'hora de prendre decisions. I és veritat, tant que ens omplim la boca del territori, després quan arriba el moment en el que sí que s'hauria d'analitzar les afectacions per territori, doncs llavors regeneralitzem i ja està. La presidenta comarcal diu que la prohibició d'entrada i sortida de Catalunya preocupa moltíssim al sector turístic. I ja et dic jo que a partir de la una, entre altres coses, a les escapades de COPE parlarem de com es presenta aquesta campanya de la neu, perquè estem a les portes i les limitacions que tenim hores d'ara sobre la taula pels propers 3-4 caps de setmana, doncs limiten força tota aquesta història. Miquel Pueyo i Joan Talarn, alcalde de Lleida i president de la Diputació de Lleida, es comprometen a mantenir obert el canal de diàleg entre l'hostaleria de Lleida i el govern. Ahir va haver la marxa lenta organitzada per el gremi d'hostaleria, però que també s'hi van sumar d'altres gremis afectats pel tancament, i es va lliurar a l'acabar a l'alcalde i al president de la Diputació el manifest demanant la reobertura dels bars i restaurants. Veurem demà si Salut es pronuncia a aquest respecte o no. Recordo que tota aquesta setmana ja s'ha filtrat el que teòricament s'ha de presentar demà, que fins i tot a la taula on se gestiona tot plegat i hi ha asseguts Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que són els socis de govern a la Generalitat, Esquerra es va aixecar de la taula i ha dit que si no canvien les coses i deixa d'haver filtracions no s'hi tornarà a seure. I veurem demà Alba Vergés que explique, perquè teòricament ha d'haver novetats el dilluns, i home, que no ens ho diguin diumenge a la nit, almenys amb 3 dies d'antelació, un divendres, amb un cap de setmana pel mig. La província de Lleida suma 140 nous casos de Covid-19 en les darreres 24 hores, 119 al Pla i 21 al Pirineu, segons l'actualització de dades de salut d'aquest dijous. En total, la província acumula 21.919 contagis confirmats des de l'inici de la pandèmia. Lleida Ciutat registra 39 casos en les darreres 24 hores. Hores d'ara, la regió sanitària del Pla de Lleida estem a 440 punts. El de risc de rebrot i la velocitat de reproducció ha baixat al 0,81. A l'Alt Pirineu i Aran hem baixat a 623 punts el risc de rebrot i la velocitat de reproducció de la malaltia al 1,03, acostant-nos al primer objectiu, que és arribar a l'1. I a nivell de Catalunya, el risc de rebrot està als 381 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia a 0,76. Abans de fer una pausa, una notícia. Lleida tindrà una nova llibreria a partir del febrer. La Fatal aposta pel talent i la sensibilitat i pretén evitar la pedanteria i l'esnobisme. La ciutat de Lleida tindrà aquesta nova llibreria a partir del mes de febrer, es dirà La Fatal, i vaja, no hauria de ser notícia, però ho és. Fem una pausa i marxem de seguida cap a Nadon Veterinaris.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El Forn de Pala Ràdio, Ansel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17. El Forn de Pala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis.
Ja hem obert portes a Lleida. Gestió de reformes i outlet mobles i electrodomèstics al Gran Passeig de Ronda 142. Mobiliari de disseny per la llar i a estrenar, amb una gran selecció de xeslong, matalassos i armaris. I t'oferim un apartat d'específic, gestió de reformes, amb un equip de professionals per qualsevol reforma al vostre habitatge. Ens pots visitar sense compromís al Gran Passeig de Ronda 142 o truca al telèfon 973 095 922. Outlet mobles i electrodomèstics, més gestió de reformes al teu servei.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa. Reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973 12 80 10, al Mercat de la Concepció de Barcelona i a olilescabanes.com.
L'Ajuntament de Lleida informa. L'acte de lliurament dels Premis Literaris 2020 se celebrarà sense públic i només es podrà seguir via streaming. Entra al web cultura.paeria.cat per veure aquest divendres, dia 20, el lliurament del 37è Premi d'Assaig Josep Vallverdú i el 25è Premi de Poesia Màrius Torres. L'acte és a les 7 de la tarda i commemorarà els 25 anys del Guardó de Poesia.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
JC Lleida. Rellotges, joies i complements d'home, dona i pels joves i petits de casa. Tenim de tot per tu. Brillants dissenys JC Lleida personalitzats. Vine, fes-te un regal. JC. Atenció professional col·legiada. Gràcies per la confiança. JC Lleida. El Gran Passeig de Ronda 161. JC Lleida.
En plataforma Segunda Oportunidad fuimos pioneros en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad. Ponte en manos de los profesionales más preparados. Pagarás una cuota por honorarios justa y proporcionada mes a mes. Contacta con nosotros al teléfono gratuito 900-104-415 o en nuestra web plataformasegundaoportunidad.com con la garantía de Bufete Peñarroja Palés.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Mira, no em fa falta ja ni mirar la web ni mirar aquí el paper on tinc apuntat de totes les dades perquè me les sé de memòria, però si no, jo t'ho recordo. Mira, parlem ara del món veterinari, ho fem des de Nadon Veterinaris. Estan al carrer Segrià número 11, a Lleida. A internet els trobes a www.anadonvet.com. I després el telèfon, aquell 973-266-388-266-388. Quina gràcia té aquest telèfon? Doncs que funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i ull, perquè a més cada 4 anys, no són 365 dies a l'any, no, són 366, perquè l'any de traspàs, el dia extra, també hi són. Bueno, però més a part, és un telèfon que t'atén les 24 hores, que si tens un animal de companyia a casa, és molt útil, perquè fora de l'horari comercial, sempre que sigui una emergència, et contestarà el veterinari de guàrdia. Parlem de temes del món veterinari amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater, des de Nadon Veterinaris. Imma, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
L'any de traspàs també, Vull dir, aquell dia no el perdem,
No.
Sí, si toque, toque. 3 i 6. Escolta, t'estem trucant, com sempre, a la clínica veterinària i sé que aquesta setmana... jo, per la qui no la coneixeu, la Imma Sabater és una persona molt sensible amb el tema dels animals, per entendre's. Jo crec que per treballar en aquest món s'ha de ser. O dit d'una altra manera, potser tots ho hauríem de ser una mica, que aquesta, és un altre tema. Però sé que tens temes puntuals d'aquells que et remouen, d'aquells que dius, uf, ho he de fer perquè, perquè ho hem de fer, i és quan algú et porta doncs, un animal, un gat o un gos, jove o gran, és igual, per practicar-li l'eutanàsia. L'eutanàsia, ja ho sabeu, que amb animals és, bueno, està aprovada i és legal, i és bueno, fer que l'animal mori en aquell moment sense cap mena de patiment. L'eutanàsia es pot donar per molts casos, pot ser per malalties irreversibles, doncs perquè ha patit un accident i no hi ha manera de curar-ho, jo què sé, per moltes coses. Però resulta que darrerament doncs s'està notant que hi ha un increment de casos en el que els propietaris porten els animals a practicar-li l'eutanàsia simplement perquè no el poden mantenir econòmicament. I això és un tema trist, que la vida depengui de l'economia. Imma, això ja passa a les persones, doncs amb els animals suposo que és més desesperant, oi?
Exacte. Dos cosetes de lo que has dit. L'eutanàsia està permès als animals, sí. Evidentment, ha de ser un cas que no tingui una altra solució.
Evidentment, sí, sí.
Això que quedi ben clar, que quan la fem, perquè nosaltres també ens podem negar a fer-la, el veterinari que la tingui que fer es pot negar si l'animal està sa.
Clar. Sí, sí,
ha
sí.
Amb,
no, no. Per això deia, no és un caprici, és una malaltia que sigui irreversible, un accident però... que l'han atropellat i, escolta, aquí... És que no,
no ara em canso del gos, el porto perquè no el vol ningú i li fiquen la injecció.
Això ja seria pitjor que un... que tractar-lo com un objecte que bueno, déu-n'hi-do. Ja
simplement podem... ho dic perquè també ens hem trobat.
Sí, sí, per això et dic, que ja en podíem parlar un altre programa d'això.
Vull deixar clar que no. I després, sí, ens hem trobat aquesta setmana, no ja que no el puguin mantindre, són gossos que tenen malalties cròniques, el cas que vull parlar avui concretament.
Però que són controlables, eh?
Sí, 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 o sigui que amb medicació...
Amb medicació i... és controlable i el gos no pateix.
Exacte,
però
amb medicació i portant una dieta corresponent a la malaltia que té, podria viure molts anys amb qualitat de vida.
Mm-hmm.
Val? I aquesta setmana ens hem trobat molts casos, parlaré d'un en concret, que tenia una insuficiència renal provocada per la leishmaniosi, que ja he parlat alguna vegada,
sí,
de lo que
correcte.
La malaltia que és, i afecta molt als ronyons. Aquest gos tenia un anyet i estava deteriorat, les seves analítiques del ronyó no sortien bé, especialment del ronyó, tenia uns altres òrgans tocats, però el que tenia pitjor, claro, llavors tenia que ser un gos medicat per vida, tant per la leishmania, per un costat, com pel ronyó, per un altre. I controls de veterinària pues, cada temps, per veure com està, per modificar la medicació, deixar-la igual. Això també vol dir alimentació concreta pel ronyó, un pinso específic per ronyó. Penseu que estic parlant, no vull dir números exactes, però pot ser, depèn del pes del gos, estem parlant que igual al mes són 300-400 euros.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Llavors, claro... penseu, quan teniu que anar a comprar un gos, a adoptar un gos, que això li pot passar a qualsevol gos, sí. O gat.
Sí, 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 sí.
O gat. Bueno, ara parlaré de gos perquè estava parlant d'aquest cas concret que hem tingut aquesta setmana a la nostra clínica. Però amb el gat podria passar el mateix.
I són aquelles preguntes que sempre hem dit, abans de regalar un animal, fes-te i fes unes preguntes concretes, doncs seria el mateix de regalar-lo o d'anar-lo a buscar, o comprar-lo.
Sí, 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 el cas que sigui.
És igual, realment és el que comporta tenir un animal viu a casa, és a dir, les responsabilitats, les obligacions, això si no ho teniu clar, perquè a vegades ens pensem que tot ho sabem, tots, em passa a mi també, escolta, me'n vaig a anar d'un veterinaris i vaig allà i no et faran cap mala cara, al contrari, tu vas allà i dius, mira, escolta, jo és que tenia el cap de comprar-me un gos, o adoptar un gos, o un gat, Explica'm una mica, escolta, això què comporta? I ells t'ho explicaran tranquil·lament. Això és la primera pregunta, és a dir, què comporta? Quines responsabilitats, quines obligacions? Que n'hi ha, vull dir, no ens pensem que és un objecte, que l'activem i el desactivem. No. L'altre, tinc lloc adequat per tenir-lo? Perquè, aviam, vull dir, això també és una altra cosa que hem de tenir en compte. No qualsevol lloc val. Que després ens fan alguna malifeta, que els animals són animals, ens enfadem, bueno, escolta, és que a la millor necessita una mica més d'espai, o jo què sé, qualsevol altra història. I després, sí. L'altra, que aquesta potser és la gran desconeguda, és, econòmicament, jo m'ho puc permetre, o la persona que li regalo s'ho pot permetre, perquè sí. Tenir un gos o un gat sa ja comporta una despesa.
Exacte,
al cap de l'any.
És el que et volia dir. No només pensant en que el meu gos o el meu gat es pot ficar malalt, que es pot ficar. Només tindre el sa, encara que mori de vell.
Sí, sí, sí.
I hagi viscut una vida sana, penseu que tindre un animal bé perquè visqui aquesta vida sana, estem parlant d'una alimentació bona, són diners, de portar les seves desparasitacions, les seves vacunes, tots els controls de tot al dia. Això igual són diners, eh?
Clar, això sempre que tot vagi bé. Ara,
que vagi bé, exactament.
Si tenim la mala sort, que pot passar, que es pot passar a tots, vull dir, ja ens passa a les persones, doncs evidentment els animals també, doncs que li surt una malaltia...
O té un accident. També pot ser que tingui un accident.
És a dir, econòmicament jo puc afrontar-ho això. Si la resposta és sí a les tres preguntes, endavant. O sigui, endavant, que les protectores tenen un munt d'animals o directament...
Sí, doncs, o te fa gràcia tindre una raça de gos, no passa res també, però igual necessita diners.
Però vull dir, és molt trist. Jo, vaja, no ho sé, jo suposo que alguna llàgrima se us escape, però quan et porten un animal i diuen, bueno, mira, és que no el podem seguir medicant, no podem... ja veus com està de greu, acabem aquí. Sí. És que...
Bueno, jo te diria, el meu cas concret, llàgrima no, m'agafa molta impotència i perquè molta gent ho fa, anar a comprar un animal, una mascota, o anar-la a adoptar, ho fa de bon cor, no es para a pensar tot això.
Ja, però...
Llavors m'agafa impotència perquè, bueno, avui aprofito, però el que m'agradaria és tindre més mètodes per arribar a les persones abans de que vagin a comprar o adoptar una mascota per poder explicar tot això.
Sí.
M'agafa molta impotència perquè a vegades la mateixa família ho està passant molt malament perquè vol curar o tractar aquell animal i simplement no s'ho pot permetre, no pot.
Sí.
No menges, ho fa, no s'ho pot permetre.
Correcte, és que de casos d'aquests n'hi ha, vull dir, no tothom és mala persona, al contrari.
El que passa és que, evidentment,
quan no arribes a final de mes, hi ha prioritats, i evidentment, això ho tenim claríssim, vull dir, si és els meus fills o el meu gos, vull dir que això funcioni així, i lamentablement, a la situació que vivim avui en dia... doncs bueno, hi ha cases, hi ha famílies que potser comptaven amb uns ingressos que ara no tenen i per tant doncs, bueno, al final s'arribem a aquests extrems, però de veritat, que abans de fer el pas preguntem-nos això, vull dir, tinc clar el que suposa tenir un animal, tinc el lloc adient i després el lloc i el temps, el lloc i el temps, i després doncs econòmicament m'ho puc permetre. Això és important, que ens fem aquestes preguntes sobretot abans de donar el pas,
I les ganes, perquè les ganes, a vegades ens agafa un dia que volem i anem aquell mateix dia, no? Tranquil.
Que sí.
Madura la idea.
Sí, correcte. De totes maneres, a mi sí que se me n'escaparia alguna, Imma, i suposo que a vosaltres també, però bueno, de llàgrima.
Fa molta pena, però sí, ja te dic, sobretot molta impotència, perquè a vegades veus que la mateixa família d'aquell animal ho està passant molt malament. Estan... pues molt tocats.
Que sí. El que us dic, assessorament, parlar,
assessorament,
preguntar...
Sí, sobretot.
Al carrer Segrià número 11, a Nadon Veterinaris, no et faran mala cara, al contrari.
No, si ho estan desitjant,
que vinguis i preguntis. De veritat, i si no els dieu, escolta, és que ho heu dit a la ràdio, jo vinc perquè... Pues clar que sí, cap allí.
Sí,
973-266-388, si t'és més còmode.
Podeu preguntar per mi, encantada, us informaré de tot, sense cap problema.
Si parleu amb la Imma, li dieu, t'he escoltat a la ràdio, que li fa molta gràcia també,
Sí.
Imma Sabater, escolta, un plaer, és un tema important i que tornarem a parlar, evidentment. A més, anem de cara a Nadal, algú que altre s'està pensant fer algun regal, pensem-ho abans. Imma,
gràcies, Ricard.
Gràcies, cuida't.
Adéu.
Yeah. Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Ante la pandemia, la crisis económica, la crisis política y de las instituciones, ¿en quién podemos confiar? Encuentro Madrid 2020 es una edición exclusivamente online en la que podrás seguir libre y gratuitamente mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 19 al 22 de noviembre. Sigue todo el evento en encuentromadrid.com o suscríbete al canal de YouTube de Encuentro Madrid.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Descubre cómo la educación transforma vidas con Profuturo. Mañana en Herrera en COPE hablaremos de este programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, presente en 38 países del mundo y con más de 90 expertos internacionales en educación en la era digital. Escúchalo mañana en Herrera en COPE e infórmate en profuturo.education.
Doncs apa, que ara sí que ja ens atansarem definitivament a la una de la tarda, com tots els dijous, parlant de salut i de nutrició, i ho fem, com sempre, des de Disanta Nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Ricardo, bon dia.
A més, jo sé que aquesta afirmació, pues a vegades la fem a la lleugera, és que tenim un nutricionista. Bueno, és que tenim un nutricionista amb títol. Amb títol vol dir que ha estudiat per això. A més, és investigador. T'ho dic perquè a molts altres mitjans de comunicació igual te parlen de nutrició, però et parla doncs, una persona que ha llegit 4 llibres i ja està. No, nosaltres tenim un nutricionista que, a més, la gràcia del Cristian és que està molt al dia perquè és investigador i, per tant, és que tiene un problema esto, ¿no?, que no acabes d'estudiar nunca, Cristian. Siempre estudias.
Sí, luego. Y aquí entonces aparece una nueva ciencia que nosotros desde la profesión le llamamos el aminefuncionismo.
Ah, sí, sí, es verdad.
¿Vale? Porque si a mí me funciona, a todo el mundo, el resto de la población también. Entonces, sí, a mí sí. Me va muy bien la dieta no sé qué, ¿no?
Y entonces debe de haber una agencia de marketing, yo al final lo creo, sí, que se inventa una o dos dietas cada año. Y además las justifica, ¿eh? O sea, ya salen al mercado con la justificación y todo. La paleolítica, la del no sé qué, la del melón, la de... Hostia, es que de verdad que solo nos falta la dieta de la niebla, mira, ya, por decirlo así en Lleida.
Bueno. Piensa que la industria alimentaria siempre está enfrentada con la industria dietética.
Sí, 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 sí.
Una industria te dice, no puedes comer nada y tal, y la otra industria te dice, cómete todo esto, que es maravilloso, ¿no?
Es que nos mareáis al final, ¿eh?, entre unos totalmente, y otros. En fin, sí. Bueno, a bromes a part, l'important és que entenguis que amb nutrició en aquest cas, però en qualsevol altra història, que quan rebis informació sigui contrastada i veràs, perquè si no tenim un problema. Nosaltres tenim el Cristian Didier, com deia, nutricionista, investigador, està dissant a nutrició, tenen tot un equip en el que atenen a moltíssima gent de molts camps diferents, des del món de l'alt rendiment amb els esports, des de persones amb problemes seriosos d'obesitat, de sobrepès i d'altres malalties. Per tant, l'assessorament és magnífic. Busca'ls a les xarxes socials, a Disanta Nutrició, a internet, i també al Cristian Didier. Hablando del tema d'enfermedades, Cristian, este fin de semana pasado, el sábado concretamente, bueno, tuvimos uno de los días marcados en el calendario que trata sobre la diabetes. Bueno, es una enfermedad que hay un tanto por ciento que tiene que ver con comer mal, ¿no?
Bueno, claro. A ver, piensa que la base del tratamiento de todos los tipos de diabetes pasa por cómo nos alimentamos, ¿eh? Una cosa es que las causas o los orígenes o el por qué yo tengo la diabetes pueda ser originario de cómo me he alimentado, pero sí, independientemente de dónde viene el origen, que puede ser alimentario o no, el tratamiento pasa por alimentarme de una manera, claro, por saber cómo alimentarme, ¿no? Entonces, claro, lo que los oyentes nos están escuchando, tienen que saber que yo soy nutricionista de la Asociación de Diabéticos de Cataluña, uh-huh, con sede aquí en Lleida. Entonces, normalmente todos los pacientes que están en la Asociación de Diabéticos y que debuten de diabetes y que tienen muchos conflictos y problemas con la diabetes, pues tienen visitas gratuitas con el equipo de Disantas, concretamente conmigo, que son visitas especializadas en nutrición diabetológica, y entonces solucionamos todas las dudas familiares y de nutrición.
Claro, porque una persona que le diagnostican tiene que hacer un cambio casi seguro en su manera de alimentarse.
Sí, desde luego que sí, sí, ¿no? Entonces, una de las cosas que intentamos bastante es que entender cuáles son los procesos de cada una, claro, ¿no? Porque de diabetes hay de varios tipos, ¿vale? La diabetes
Cristian, antes de entrar en eso, de manera rápida, vamos a explicar o a recordar ¿qué es la diabetes? Porque al final todos hablamos de eso y lo simplificamos a, sí, algo del azúcar, algo del problema del azúcar en sangre. Bueno, ¿qué es la diabetes realmente?
Bueno, pues mira, la diabetes es una enfermedad endocrinológica que tiene que ver, tiene relación con tu sistema hormonal, ¿vale? Vamos a hablarlo de esta manera. Entonces, comparten una cosa en común todos los tipos de diabetes, y es que el azúcar, tu glucosa, tus hidratos de carbono, vamos a hablarlo de esta manera, en sangre son altos, ¿vale? El azúcar, la glucosa, es alta en sangre, ¿vale? ¿Por qué es alta en sangre, no? Por varios motivos, y es donde se diferencian los tipos de diabetes. Uh-huh. Hay un motivo importante, y es que un órgano que tenemos, que se llama páncreas, deja de funcionar, ¿vale? Cuando el órgano, el páncreas, deja de funcionar, deja de segregar una hormona que es muy importante, que es la insulina. La insulina capta la glucosa que tenemos en sangre y la lleva, la mete a los órganos, la transporta a las células y al resto del organismo. Uh-huh. Claro, si yo no tengo este órgano y no me funciona bien, no segrego esta hormona, mi glucosa sube en sangre y no tengo hormona que me la lleve a ningún sitio, porque esta glucosa no es capaz de entrar sola los órganos y a las células. Necesita algo que la acompañe, y este algo es la insulina.
Claro, esto es como si en un coche llenamos el depósito de gasolina, pero paramos la bomba que mete la gasolina al motor, con lo cual sí, tenemos mucha gasolina, pero no hay energía para que funcione el motor bien, ¿no?
Claro,
bueno,
tenemos mucha
salvando las distancias, ¿eh?
Sí, glucosa en la sangre tenemos mucha, pero no tenemos una hormona que me la lleve a las células y los órganos. Uh-huh. Entonces, a lo que pasa en esta fase de la enfermedad es que mi páncreas no funciona, y esto es la que denominamos diabetes tipo 1. Uh-huh. Esta diabetes, el origen se desconoce muy bien cuál es, en principio no tiene relación con los hábitos que tú tienes o los que has tenido, pero lo que sabemos es que tu sistema se equivoca y destruye las células de tu páncreas, entonces no vuelven a funcionar nunca, ¿no? Uh-huh. Se han muerto, ¿no? Entonces no volverás a segregar nunca insulina y por ese motivo tendrás el azúcar alto en sangre. Para ello, el tratamiento, necesitamos inyectarnos insulina externa. Estas personas que llevan una jeringa y se inyectan insulina externamente. Uh-huh. Claro, ¿qué pasa? Que yo para inyectarme una insulina tengo que saber concretamente cuánta comida estoy comiendo. Porque si yo sé cuánta comida estoy comiendo,
claro,
si yo sé cuánta comida estoy comiendo, pues sé cuánta insulina me voy a poner en el sistema. Si yo no sé cuánta comida como, pues es mucho más difícil calcular la cantidad de insulina. Por eso es tan importante el saber cómo me nutro y cómo me alimento, uh-huh, y para poder inyectar esa cantidad de insulina.
Claro.
Este es un tipo de diabetes. Luego tenemos otro tipo de diabetes que mi páncreas funciona bien. Uh-huh. O sea, yo tengo mi páncreas que funciona perfectamente, segrega la insulina, cosa no quieran hacer insulina.
O sea que el tipo 2 sí que en la mayoría de los casos está directamente relacionado con el sobrepeso o la obesidad, ¿eh?
Con cómo me he alimentado yo, ajá, en el pasado. Normalmente es un tipo de diabetes que aparece con la edad, con el sobrepeso, con el tiempo que ha ido pasando, ¿no? Que no he cuidado todos estos, claro, estos hábitos, ¿no? También está relacionado con el sedentarismo, está relacionado con el tabaquismo, con el alcoholismo, porque al final todos son hábitos que te conllevan a que tus órganos rechacen esta glucosa. Hay, siempre ha habido mucha, ¿no? Entonces uh-huh. es un sistema de defensa, yo no quiero más, ¿no? Entonces el tratamiento pasa por la pérdida de peso
claro.
y pasa por el mejorar nuestros hábitos alimentarios, sí. disminuir la cantidad de glucosa y aumentar la actividad física para intentar de que todo eso pues vaya mejorando, ¿no?
Claro.
Entonces, ambas enfermedades, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, tienen en común que tienen azúcar alto y tienen en común que necesito saber cómo alimentarme para controlar mi estado de azúcar en sangre, ¿no? Ya sea porque me pinche la insulina o ya sea porque tenga que mejorar esta respuesta que tienen los órganos a la glucosa, ¿no?
Claro. Bueno, quizá el más estricto es el tipo 1, porque evidentemente tienes que calcularlo cada vez que haces una comida, pero cuidado que el tipo 2 es el que nos está avisando de, oye, tú tienes la culpa, ¿eh? Tú es el que comes mal.
Y aquí, esto, claro. esto que tú acabas de decir, Ricard, es, forma parte del desconocimiento de lo que tenemos actualmente, porque la tipo 1 es como más rígida, más estricta, hay que estar más al tanto de todo, ¿no? Por las infecciones y tal, pero realmente esa persona normalmente lleva una vida totalmente normalizada, como si no tuviese diabetes.
Claro,
¿no?
claro, solo es calcularlo. Y normalmente son, perdona, normalmente uh-huh. son gente que son mucho más conscientes de lo que comen que el que no se lo tiene que mirar.
Bueno, porque se ven obligados, ¿no? En el sentido de que si no lo sé, no sé cuánta insulina me tengo que poner.
Claro.
Entonces es bastante grave. Pero el problema lo tenemos en el otro tipo de diabetes.
Claro, claro, claro.
O sea, piensa que del 100% de diabéticos, el 10% es tipo 1 y el 90, 80, 90% Uf. Es tipo 2. Y es la que produce, hay una probabilidad de muerte muchísimo más alta, infinitamente más alta con la diabetes tipo 2. Es una cuestión que a veces es silenciosa. Ahora, si tengo diabetes, me han dado al médico una pastilla y sigo yo con mis hábitos y no pasa nada, ¿no? No me noto, no me inyecto, no pasa nada, ¿no? Sí que pasa y es muy grave. Claro. La diabetes tipo 2... O sea, es una de las causas de muerte principal actualmente por el sobrepeso y la obesidad, porque genera muchos problemas de salud a largo plazo, ¿no?
Sí.
Todas esas personas que nos escuchan y que saben, y el médico les dice, ojo que está subiendo el azúcar, ojo que no sé qué, ya podéis poner un poquito las alarmas, porque está pasando algo muy grave en vuestro sistema, ¿no? Digamos,
pedir
ayuda, apuntaros en la Asociación de Diabéticos, tendréis un montón de información y un montón de servicios que os incluyen como el de nutrición, ¿no?
Fixeu-vos que al final anem a parar el mateix, sobrepès i obesitat, que és una... està mal que ho digui ara, i més en aquesta època, però és una altra pandèmia, eh? Aquesta molt més silenciosa. L'altre dia sortien xifres, no sé si ho parlàvem amb el Cristian o amb un altre convidat, de que gairebé ja freguem el 60% de la població en el que tenen quilets de més, per entendre'ns. Per tant, és una xifra altíssima, però molt, molt, molt alta, que no comporta cap benefici, justament. És que, al final, tots són problemes. Per tant, ens haurem de mirar. Com s'engreixa? Perquè mengem malament. O sigui, al final, el sedentarisme sí que influye, però lo influye mucho más si comes mal, eh?
Cuatro tips importantísimos.
Venga.
Una frase que tiene que resonar en todo el mundo. Alimentación basada en plantas. Hay que aumentar el número de frutas, hay que aumentar las verduras, hay que aumentar los cereales integrales, las legumbres, hay que aumentarlo. Alimentación basada en plantas. Si vuestra alimentación es basada en animales, tendremos un problema.
Uh-huh.
Si vuestra alimentación es basada en alimentos procesados y ultraprocesados, tenemos un problema. Si vuestra alimentación es basada en alimentos ricos en azúcares y procesados en harina, tenemos un problema.
Claro.
En la alimentación basada en plantas. Es muy importante esta frase. Más hidratación, más actividad, más movimiento, ¿no?
Doncs ja ho sabeu. Vaja, jo crec que és molt fàcil això. El que passa que després has d'agafar l'hàbit, perquè si no, un dia ho fas bé i l'endemà ja no, i això tampoc serveix, eh? És agafar l'hàbit, poc a poc. No vulgueu fer el canvi d'un dia per l'altre. Poc a poc. I si voleu que algú us guiï, perquè jo crec que és el millor, perquè al final és agafar uns hàbits que t'han d'acompanyar la resta de la teva vida, aneu amb un nutricionista. Jo us dic que el Cristian, podeu parlar amb ell, l'escolteu avui a la ràdio, però podeu parlar amb ell, el trobeu a Dissanta Nutrició, busqueu-lo a internet i a les xarxes socials, us fiqueu en contacte amb ells, i li feu una visita, escolta, mira, jo tinc aquests hàbits, i igual són bons, i us diu, escolta, perfecto, pues ja està. Que no, busquem la manera de canviar-ho. En fi, hem parlat de la diabetes, és un tema que és veritat, és bastant comú, per desgràcia, la gent ens refugiem amb la pastilla i prou, però és molt més seriós del que sembla i només aporta que complicacions al llarg de la vida i al final són greus. Cristian, diria, como siempre, un placer. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
I nosaltres ja buscarem les senyals horàries que ens indicaran que arribem a la una i després arriben les escapades de COPE amb David Velasco. Parlarem de propostes que sí, que ja... restriccions, però amb totes les normes de seguretat es poden fer força coses.
En tu casa ja sabes que ell te va responder personalment.